Avui dilluns comencem setmana amb la obligatorietat de portar mascaretes al transport públic. El govern espanyol les va fer arribar, però sembla que un desajust a l'Ajuntament de Lleida està fent que aquest matí ni a l'estació de trens ni a l'estació d'autobusos se n'estigui repartint ni una. Soc el Ricard Álvarez i aquesta i d'altres informacions les repassem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem setmana, com dèiem, 4 de maig del 2020. Per cert, hores d'ara ja amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Avui sembla indicar que si no hi arribem ens hi quedarem molt a prop dels 30 graus. Temperatures escandalosament d'estiu. Parlarem tot seguit de la previsió meteorològica, de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem també amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet, amb la doctora Torrejón. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i a partir de la una, al migdia de Lleida, recordarem els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a 2:15, els esports, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports amb l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Amb ell repassarem aquestes darreres informacions esportives. Tot sembla indicar que ara sí tornaran els entrenaments de futbol. Veurem de quina manera i amb quines previsions. Estàs en companyia de Herrera en COPE des de Lleida. Saps que ens escoltes a tota la província, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, a través d'internet, a cope.es i també a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. En tots dos casos pots triar l'emissora de Lleida. Com et deia, 25 graus, tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida, busquem aquesta previsió meteorològica. A la una parlarem amb l'Armando Álvarez, ara connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens espera l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Continuem amb temps molt estable, amb el cel poc ennuvolat en general i només esperem intervals de núvols alts. Les temperatures pugen fins als 30 graus de màxima a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell i Lleida capital, 27 a Vielha o 26 a Tàrrega. El vent bufa flux de component sud i continuarà així fins al final del dia. Demà continuarem també amb temps molt estable, amb el cel poc ennuvolat i intervals de núvols alts, encara que creixeran núvols d'evolució al Pirineu, on no es descarta algun ruixat aïllat a la tarda. Les temperatures demà baixaran al Pirineu i sense canvis a la resta, i el vent bufarà variable flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. 12:23 minuts, l'actualitat informativa de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Nos anem a repassar xifres després d'aquest cap de setmana llarg. A Espanya tenim confirmats, segons ens han indicat, a 12:45 del migdia, 218.011 casos confirmats per PCR. Sabeu que és la manera de moment, ara, la que està vigent, de comptar els casos positius de coronavirus. Són 356 nous casos. Pel que fa al tema de les morts, han perdut la vida en les darreres 24 hores 164 persones, que eleven el total fins als més de 25.425 persones que han perdut la vida. I les persones que s'han curat han incrementat en les darreres 24 hores amb 2.441, que fan un total de 121.343 persones. Pel que fa a Catalunya, es compten ja més de 50.360 casos, 21.800 de curats, que això també són molt bones notícies. Tenim en les darreres 24 hores 35 persones que han perdut la vida i dels curats, per cert, són 1.566 nous. A Lleida, les xifres ens situen els casos de positius en 2.188, els casos de persones que s'han recuperat amb 898 i les persones que han perdut la vida amb 219. Com diem sempre, és dilluns, després, a més d'un cap de setmana llarg, per tant, les xifres s'hauran de posar al lloc doncs, a partir de demà dimarts. Andorra farà, a partir d'avui, està fent ja 8.000 tests d'anticossos al dia per saber quants residents han passat la Covid-19. El cribatge poblacional inclou els treballadors fronterers que hauran d'acudir a un dels 11 punts habilitats al país. I arriba a Lleida el material de protecció donat per la ciutat xinesa de Hefei. Les 189 caixes amb mascaretes, guants i bates van sortir divendres de Xangai en balisa diplomàtica. D'aquí a dos minuts farem connexió en directe amb el subdelegat del govern a Lleida, el José Crispín, perquè ens parli d'aquest tema. Per cert, que avui és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic. Fins ara era altament recomanable. Avui és obligatori. Les mascaretes van arribar a l'Ajuntament de Lleida provinent del govern espanyol, però sembla que un desajust logístic per part de l'Ajuntament de Lleida estan fent que avui no se n'estigui repartint ni una, ni a l'estació de tren ni a l'estació d'autobusos. Això ens diuen els seus usuaris.
Que tot és un desastre. Tothom va a la seva, no hi ha disciplina, no hi ha interès. Per aquí ningú ha vingut a interessar-se. Per res, necessiteu mascaretes.
Deberia repartir. Si nos obliguen a llevar-les, deberia repartir.
Aquí veig gent de que no em porta i gent de que tampoc en dona, vull dir. Suposo que ciutats tipus Barcelona, Madrid, Saragossa, València, igual sí que ho estan fent, però aquí a Lleida no.
Res, desajustos. No hi ha personal o ningú s'ha encarregat de coordinar aquesta entrega. Recordo que avui és obligatori i que se n'han portat a Lleida perquè es reparteixin. De moment no s'estan repartint. Avui també resta el petit comerç de menys de 400 metres quadrats pot obrir amb cita prèvia i, a més, un client per botiga. Els clients han d'estar atesos de manera individual. Hi ha d'haver una distància entre clients de 2 metres i els establiments han de fer neteja i desinfecció 2 cops al dia. Seguint totes aquestes normes, doncs avui un terç del petit comerç de Lleida ha tornat a obrir. Hi ha comerços que, per exemple, han decidit no obrir encara perquè hi ha confusió amb les normes i per estalviar-se un possible mal de cap amb alguna sanció.
Tinc el tema una mica més clar, perquè també no complementar les ordres que estan establertes pues te pot suposar possiblement algun disgust i per fi no tindes.
D'altres sí que han obert, estan actius, porta tancada, i quan truqueu una persona, deixen entrar una persona a la seva botiga.
Anirem fent conforme anem veient per fora el carrer, pues, si veiem que ens diu algú, ei, com ara tu has trucat a la porta i ja ho heu entrat, pues, us atendrem. I només tindrem un client a la botiga i anar fent.
Pues totes les precaucions que podem i més. Cita prèvia cada mitja hora.
Els restaurants de Lleida coincideixen que el servei domicili que tenien oblidat ha arribat per quedar-se. Aposten per convertir l'única opció de seguir treballant amb el coronavirus en una nova línia de negoci permanent. Recordem que a partir de la setmana vinent, el dilluns a tota la demarcació de Lleida i el dimarts a la capital, a la ciutat, doncs podran tornar a obrir les terrasses. Abans, la setmana passada es parlava d'un terç de la capacitat, ara el 50%, ara, avui dilluns. Durant la setmana veurem si aquesta xifra es modifica. Recordo que aquesta setmana passada no va obrir ningú, però es va modificar ja aquest cap de setmana la xifra. Es veu que al publicar-la sense parlar amb els afectats i després d'escoltar, suposo i espero, el que deien els afectats, doncs han modificat la història. L'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya a Lleida cancela les colònies d'estiu per a infants amb càncer per primer cop pel coronavirus. L'equip mèdic de l'edició afirma que els participants són especialment sensibles al virus perquè estan immunodeprimits i, per tant, s'ha de tenir moltíssima cura. Lleida també ha reobert el mercat setmanal del Barris Nord amb parades d'alimentació i planter i més mesures de seguretat. Van ser una desena de paradistes del mercat de l'Or que també es van sumar al mercat dels dissabtes. A Fondarella també van recuperar el mercat setmanal amb el 10% de les parades habituals. El del poble és un dels mercats més importants al costat de la A2, juntament amb el de Torrefarrera. I recordem que aquest cap de setmana va ser quan ja es va aixecar la restricció amb uns horaris concrets i amb unes normes de seguretat per poder sortir a fer esport. Les imatges, com sempre passa, el primer i el segon dia són escandaloses, a Lleida, a Barcelona, a Madrid, de gent d'aglomeració, que és el que s'ha d'evitar, l'aglomeració. Per tant, tenim moltes ganes de sortir de casa, correcte. Podem sortir a fer esport? Sí, ens diuen que sí, però no hem d'oblidar, sota cap concepte, que la seguretat és el primer, que hem de mantenir la distància de seguretat. La distància de seguretat fent esport ha de ser especialment més alta i sortir amb totes les normes de seguretat i d'higiene.
COPE Lleida. Estàs informat.
I com dèiem, ahir diumenge van arribar dos camions carregats amb 189 caixes al pavelló municipal de Pardinyes amb material de protecció per al personal de l'Ajuntament de Lleida. L'Ajuntament, aquest material que l'esperava, bueno, l'havia començat a tramitar des de mitjans del mes de març, però les complicacions burocràtiques i administratives han fet que no hagi estat fins ara que s'hagi pogut rebre aquest material. I, de fet, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha agraït especialment la tasca del subdelegat del govern central, José Crespín, per totes les gestions. Aquí, per cert, tenim ara mateix el telèfon. Subdelegat, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
A principi, segons llegeixo, són unes gestions que van començar a la meitat del mes de març. Està complicat la cosa per moure material d'un país a l'altre, oi?
Bueno, a veure, sí que és cert, va ser, crec que a partir del 20 de març, a través de l'oficina d'Europa Direct de l'Ajuntament de Lleida, es va començar a tramitar la donació de les autoritats xineses de Hefei, que és una ciutat agermanada amb la nostra ciutat. La donació va ser molt ràpida i les autoritats de Hefei van posar a disposició de l'Ajuntament de Lleida el material en un temps rècord. Això és cert. Sí que és cert que s'ha dilatat el seu transport. Entre d'altres coses perquè es va optar per transportar-les d'una manera que no impliqués un cost econòmic. Clar. Si l'Ajuntament de Lleida les hagués transportat amb un mitjà contractat, doncs segurament no hi hauria hagut cap problema. Però com es va optar des de l'Ajuntament de Lleida per una altra via, per intentar que sortís el més econòmic possible el viatge, doncs això és el que ha dilatat el transport. I finalment va ser fa tres dies que a través d'una valija diplomàtica del Ministeri d'Exteriors vam aconseguir transportar aquest material amb un avió militar. Va arribar a la base aèria de Torrejón de Ardoz el dissabte al migdia i aleshores va ser transportat també des de Madrid, però dos camions de l'exèrcit del Ministeri de Defensa. Per tant, és a dir, tot ha anat com bonament es podia anar. Si s'hagués tingut disposició i voluntat per fer el trasllat, si l'Ajuntament hagués contractat doncs un servei de transport, doncs aquest material no hauria trigat un mes, sinó que aproximadament una setmana.
Clar. Aquest material, estem parlant de 189 caixes, de guants, de mascaretes, d'equips de protecció individual, oi?
Exacte. Jo crec que s'ha d'agrair l'actitud altruista que han tingut les autoritats de la ciutat de Hefei, vale, en donar aquest material, que van atendre ràpidament la demanda de l'Ajuntament de Lleida. I s'ha de també agrair tota la logística i totes les gestions que han portat a terme dos ministeris que han estat claus en fer possible que aquest material arribés a Lleida. En primer lloc, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, Cooperació i Unió Europea, que a través del canal de la valija diplomàtica ho han pogut portar aquí a Espanya, i també a l'Exèrcit de Terra, que ha estat l'encarregat de traslladar-ho des de Madrid fins a la ciutat de Lleida. Com vau poder veure ahir, diumenge festiu, doncs aquest material arribava a la ciutat de Lleida.
O sigui, és un material sense cost d'adquisició i sense cost de transport, per entendre'ns.
Exacte, justament. Molt bé. Així ha estat.
Doncs hem parlat amb el subdelegat del govern central, el José Crespín, que ens ha atès avui, bueno, en un mateix, suposo, també intens, ple de gestions, en el que sembla que la normalitat va traient nas, però que ho hem de fer a poc a poc i bé, oi?
Exacte, com bé dius, la normalitat va a poc traient el nas, però és important que no ens hem de confiar. Hem avançat molt en aquesta lluita contra el virus, hem aconseguit arraconar el virus, però ara no ens podem permetre de cap de les maneres que es torni a propagar. I per això s'ha de fer servir els elements de protecció pertinents en tota la població i sobretot respectar al màxim els límits i les franges que ens permeten a tots i cadascú de nosaltres poder desenvolupar una relativa normalitat.
Doncs hem parlat amb el subdelegat del govern central a Lleida, el José Crespín. José, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, molt bon dia.
COPE Lleida. Estàs informat. Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, marxem cap a la redacció, ni que sigui virtual, però cap a la redacció del diari La Mañana. Parlem amb el seu director, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, què tal?
Bueno, en un cap de setmana en el que tothom ha sortit a fer esport, i quan dic tothom és que potser em deixo algú, però bàsicament jo crec que tothom ha sortit a fer esport, eh?
Sí, bàsicament això ha estat general. Però a veure, jo, nosaltres ho explicàvem en l'editorial de diumenge passat. En certa manera és fins i tot normal. Quan
sí,
tens la gent
clar,
de 40 i 50 dies tancats a casa...
Clar.
I la gent diu, ara pot sortir amb una entesa de mirades franges horàries.
Estàs, surs com sigui.
Teoria, complint com la normativa, intentant vigilar la distància de poder ser, no?
Sí.
Vaig sortir, dissabte vaig sortir a córrer, diumenge vaig sortir a córrer.
Però et vas trobar més gent de l'habitualment, no?
Em vaig trobar moltíssima gent que no havia vist mai, o fins i tot que caminant de pressa, és igual. Però dic, mira, no, i dic, és que ho entenc.
Sí,
perquè,
home, sí.
Veure, en definitiva som animals socials, no? I
sí,
és amb una
sí,
cultura
sí.
mediterrània com la nostra, que ens agrada sortir al carrer, estar al carrer, disfrutar ja del bon temps. Perquè
no, clar.
Passat, com aquell que diu de l'hivern a la calor... sense adonar-nos, no? Perquè hem estat confinats de casa.
Sí, bueno, però és que a més ha sigut un cap de setmana amb unes temperatures altes, com ja ens havien avisat,
sí,
i clar, tot això sumat, doncs és normal que la gent surti. Ara, sortir no és un problema. Ara, que la gent mantingui les distàncies i aquestes històries, això sí.
Exactament. Sortir no és problema, s'ha de fer d'aquesta manera, no? Les distàncies socials que ens han recomanat. Si ens trobem els amics, per moltes ganes que tinguem de parar-nos de xerrar amb ells o amb els familiars, doncs ja els trobarem després,
clar.
Els trobarem a 10 a 10, i estem gaudint una mica de l'aire lliure, que també jo crec que és una cosa molt sana, perquè...
Sí, també és necessari, eh?
Sempre 40, 50 dies a casa, fins i tot sense fer exercici, la gent gran que ara poden sortir amb unes determinades hores que ells necessiten, encara que més que ningú fer exercici per la circulació o per altres factors.
Sí.
A veure, jo crec que és molt sa. Què s'ha de fer? Fer-ho amb prudència i sentit comú, sobretot aplicar el sentit comú i ja està. No hi ha més.
Francesc, escolta, des d'avui alguns comerços ja estan oberts amb cita prèvia o amb només un client dins de l'establiment. El que et deia, la sensació és que poc a poc o bastant de cop en les darreres setmanes la cosa s'està començant a normalitzar.
Sí, i això serà un creixendo, no? Serà un creixendo sempre que no hi hagi cap repunt que obligui les autoritats sanitàries a fer marxar res, no? Aquesta és el principal temor.
Sí.
Però és evident que això anirà cada vegada més endavant. Aquest cap de setmana hem vist bastanta gent ja, els carrers ja no eren els de la setmana passada o els de l'altra, i això anirà creixent poquet a poquet. Avui nosaltres titulàvem que només un terç dels comerços de Lleida teníem previst obrir en aquestes circumstàncies, amb un client per dependent, després també amb unes mesures de seguretat i higièniques molt estrictes, desinfectant la roba en el cas de comerços de roba, etcètera, si per a proves, hi ha unes mesures de seguretat estrictes. També les perruqueries, amb cita prèvia, teníem previst ja moltes obrir avui o a partir d'avui, i algunes que ho faran demà. I a partir d'aquí jo crec que anirem recuperant aquesta normalitat gradual, que bé, la foto per mi ja serà, durant aquests dies hem vist moltes fotos importants, no? Primera la dels nens sortint al carrer la setmana passada, aquesta la de gent sortint a córrer, a fer esport, i la setmana vinent per mi la foto serà la de les terrasses, dilluns que ve.
Sí.
Dia de Sant Anastasi.
Sí, correcte.
Perquè aquest any, lamentablement, no tindrem festa major, però hi ha 11 de maig, dia de Sant Anastasi. Les terrasses poden obrir no al 30, sinó al final al 50% de la seva capacitat.
Bueno.
El govern va fer aquí una mica de rectificació, primer s'havia dit el 30, després va dir 50, el sector ja diu que el 30 era molt inviable. Cal de veure què passa, dic, l'ambient al carrer és evident que anirà, com diem, creixent, no? I, sobretot, tornant-ho a dir, sentit comú, cal aplicar el sentit comú, aquestes normes de distància social, que segons el govern diu que funcionen bastant bé. Si fem això, jo crec que tot més o menys anirà bé i no tindrem rebrots, però tots hem de ser responsables.
Evidentment.
Confiar també en que la calor sigui un element que faci baixar aquesta, aquest coronavirus és una variable que no s'està dient massa, però bueno, que el doctor Trilla, per exemple, ho diia la setmana passada, aquest cap de setmana passada en una entrevista de televisió, és un factor que pot incidir, sí, però no ho saben, com que aquest, amb aquest virus és tan nou, tampoc saben si es comportarà exactament igual que es pot comportar un virus respiratori, com pot ser la grip. Però tot fa pensar que amb la calor, i aquesta calor és una llei de tan forta, es podria atenuar i, evidentment, tornar cap a la tardor, no? Bueno. Cap a la tardor, on encara no tindrem vacuna, això segur. Per tant, el problema el continuarem.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs aquesta setmana, evidentment, vindrà marcada per tot això i per l'espera de l'obertura de les terrasses a partir del dilluns de la setmana vinent. Queda una setmana, eh? Que, per cert, dilluns vinent és festiu a Lleida, dia de Sant Anastasi, amb una festa major extremadament light per les circumstàncies, només faltaria, però festa major i, per tant, és festiu. En fi, Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana. Escolta, com sempre, un plaer. Que tinguis bona setmana.
Molt bé, igualment, Ricard.
Salut. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara arriba el moment, com tots els dilluns, en el que saludem a la doctora Torrejón, des de la clínica Starbene. Doctora, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Bueno, tenemos ya otra semana aquí ya empezando.
Sí.
En un fin de semana en el que nos han dejado salir a hacer deporte y en el que eso, por sí solo, no es una mala noticia, al contrario, es una buena noticia, pero que la gente no se relaje en lo que son las normas básicas de la distancia social y la higiene y todo, ¿eh?
Mira, yo si me permites que dé un consejo desde mi faceta como médico y desde el conocimiento técnico que tengo del problema. Este gobierno, evidentemente, de cualquier color y de cualquier comunidad autónoma, no ha dado muestra en ninguna comunidad autónoma, en ningún sitio, ni el gobierno central, de saber lo que tenemos que hacer, se ha desdicho, con lo cual ha perdido crédito delante de la ciudadanía, ¿no? Sí. Y yo creo que esa pérdida de crédito ha hecho que, por ejemplo, este fin de semana, cuando nos ha levantado un poquito la veda, se hayan visto imágenes horribles. Yo quiero decir una cosa, este virus es letal.
Sí.
Letal significa que mata, ¿vale? Entonces, si empezamos a hacer tonterías, es decir, empezamos a no considerar el tema de la mascarilla, no guardar la distancia de seguridad, no usar bien la mascarilla, ¿qué va a pasar? Que va a haber un nuevo brote, pero va a ser mucho peor de lo que está haciendo ahora. ¿Vale? Claro,
además es que el rebrote, no, si pasa, no pasará en 10 días, o sea que nos pillará desprevenidos del
correcto.
Todo.
Entonces volveremos a tener una situación como poco igual a la que hemos tenido, con la repercusión económica
sí.
que esto significa, es decir, es la destrucción de cualquier país, es la destrucción de cualquier situación. Entonces yo creo que a todos nos tiene que asistir la suficiente responsabilidad como para pasar olímpicamente de lo que el gobierno, por ejemplo, haya dicho y se haya desdicho, que no me sirva eso a mí de justificación, sino que yo como ciudadano sé que tengo que salir con mascarilla, que tengo que llevar guantes, que tengo que respetar la distancia de seguridad, y eso es lo que tengo que hacer.
Sí, sí, sí.
Porque si no asumimos la responsabilidad individual cada uno de nosotros, la situación global de país se va a ir al garete. Por lo tanto, sí. todos tenemos culpa y somos responsables de lo que pase en la semana y en los meses futuros, ¿vale?
Doctora, ya con el tema habitual del que hablamos cada lunes, recuerdo que tienes a disposición de manera gratuita el teléfono de la clínica del Centro Médico Estético Starbene, 93-414-3631, 93-414-3631, que vas a hablar con la doctora Torrejón, que te va a atender de manera gratuita. Estamos hablando siempre de que, aunque nos hemos movido, pues bueno, no te mueves tanto, comes un poco más. Al final, pronto vamos a llevar 2 meses.
Sí.
Seguro que en la mayoría de los casos, nos guste o no, se han ganado kilos.
Sí.
Y ahora que empieza a hacer calor y que estamos a las puertas del fin de semana, del verano.
Del verano.
¿Qué hacemos, doctora? ¿Empezamos ya o lo dejamos para después del verano?
No, yo tengo que decir desde aquí, y lo que digo, creo que todas las personas que me están escuchando saben que es así, hay que empezar ya. Es decir, ahora mismo tenemos una situación que es la que es, y es absurdo que nos lamentemos de ella, porque lamentarnos no nos la va a solucionar, al contrario, nos la va a cronificar. La situación es que si entré en el confinamiento con 10 kilos de más, seguramente tengo 15.
Claro.
Y que si entré en mi peso, por lo mejor tengo 3 o tengo 4. Entonces, los 3, los 4, los 15, los 25, los 30, es decir, cuanto antes me los quite, muchísimo mejor. En alguna ocasión se ha dicho por televisión y se está argumentando a nivel de periódicos, ¿no?, cómo la obesidad también se ha visto que es un punto de predilección del COVID-19, es decir, las personas que son obesas, las personas que tienen asociadas patologías crónicas, bueno, pues han sido como un mejor caldo de cultivo para poder desarrollar la enfermedad. Si ya sabíamos que de ninguna de las maneras nos venía bien esos kilos de más, ahora todavía menos. Entonces, por favor, como además, si nos movemos, nos vamos a poder mover cerquita de donde estamos, es decir, que tampoco vamos a gastar mucho dinero pues haciéndonos los viajes que nos hacíamos en verano. Ese rinconcillo que teníamos me lo voy a dedicar a mí, es decir, claro, me voy a cuidar yo, me voy a sentir yo mejor, porque cuanto mejor esté, mejor me sienta, mayor energía tenga, todo lo que está a mi alrededor también va a fluir de manera muchísimo más facilitada, ¿no? Entonces, yo el consejo que doy es ponte ya en marcha. Elige con buena cabeza. Nosotros lo que podemos ofrecer a todos tus oyentes es una visita personalmente conmigo, una visita que no les compromete absolutamente a nada, una visita que técnicamente el paciente agradece muchísimo porque ya le explico muchísimas cosas, y a partir de ahí pues que tome la decisión que tenga por oportuno.
Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? 93-414-3631 de manera cómoda por teléfono desde casa, 93-414-3631, es una llamada gratuita y que además te va a atender la doctora Torrejón. Le vas a explicar tu situación personal, cómo estabas antes, cómo estás ahora, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, y entonces ya te van a trazar un plan totalmente personalizado. Y yo me acuerdo siempre de lo que me explica la doctora. Si puedes empezar hoy, no te esperes a mañana.
Correcto.
O sea, ahora, 93-414-3631. Este es el mejor momento para hacer esta llamada. Doctora Torrejón, la semana que viene es fiesta mayor en Lleida.
Lo sé, te lo vas a pasar pipa, porque además con las terracitas que se van a abrir, pues yo le deseo a todos los leridanos que lo pasen de maravilla.
Muy bien, doctora, hablamos en 2 semanas.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem a dilluns i, per tant, ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que qui ho fa perfectament, perquè ja té pràctica amb això, ja té traça, ja fa cara també, és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ja. Bé, avui ha aguantat bastant bé el telèfon, eh? Sí.
Ja estic trobant la mesura. Estic,
A tu mateix et vas regulant, afluixes i obres i tanques.
Sí, exacte.
Ja. Bueno.
Sí. Escolta... Bueno, és com quan estàs a l'aeroport i fan allò de les pel·lícules, no? Abre les nalgues, abre la tierra,
eh? Escolta, un reconegut, almenys en els darrers temps, runner com tu, hauràs gaudit ja, eh?
No, he gaudit perquè no he volgut sortir.
Massa gent.
No m'ha donat la gana perquè vull dir, això sembla, no ho sé, sempre que hi hagi desfiles cada hora està ple de gent i
escolta,
passo.
Tothom fa esport ara,
eh? Sí, a mi m'ha fet gràcia això que comentava, no? Que la gent està desempolvant ara els xandals dels anys 90, no?
Quan anava a dir...
La gent que l'havia sortit, durant 30 anys, ja està sortint ara, saps?
Sí, hi ha gent que... Hi ha gent que anaven ben equipats, almenys a les fotos que jo vaig veure, però hi ha gent que dius, ui, aquesta roba fa dies que no li toca el sol.
Sí, però, bueno, la típica, aquella jaqueta blau cel que tenia el Barça als 40, saps? Sí, doncs aquest ara és un TikTok una altra vegada. No, però, escolta, si després s'enganxen, jo, mira, si després d'aquesta gent s'enganxen, feliç com una nit. Vull dir, almenys haurem contribuït a que les seves
la seva salut cardiovascular millori, no?
Bueno.
Però no sé, no fa molta pinta. Quan obrin els bars ja serà l'ing i el
sí,
llang.
Clar, llavors, sí, sí, correcte. Llavors ja canviem el anar a córrer al matí per l'altra història.
Per aixecar el col de tota sí. l'estona, saps?
Sí. No, és el que dius tu. Només que aconseguim algun adepte més a fer esport, doncs benvingut sigui, però...
Sí, no, clar.
Que no sigui, sí. Que no sigui passatger, que no sigui passatger.
Però, clar, exacte. I aquí som, fem-ho bé. Ara sí. que tenim una oportunitat, fem-ho bé.
En fi, Joel Carnici, escolta, notícies i lleis d'aquestes.
Vale. Sí, mira, avui començarem dues notícies més actuals, però després m'he donat compte que, bueno, he estat buscant i m'he donat compte que tinc molts titulars, perquè jo sempre feia moltes, quan trobo la informació, faig captura, i ara buscant a carpet i l'altre he vist que tenia molts titulars i em dedicaré a tirar titulars.
Vinga, va.
No diré
que t'agraden, eh?
Jo tiraré titulars i a veure. Però, bueno, les primeres notícies
home,
completes...
Si alguna requereix d'aclariment, sí, eh?
Sí, no, clar. Però, bueno, jo tiraré aquesta de... Aquesta és la notícia normal i corrent de la gent...
A veure.
Aquesta gent que estan trobant últimament, que en principi agraden ni a menys, però, bueno, diu, sancionado por salir a pasear a sus peces. ¿Vale? Aquest és el titular. Diu que agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior del Policía de La Rioja, vull dir, massa coses,
sí.
Han sancionado a una persona que se encontraba en la vía pública paseando a sus dos peces en una céntrica calle de Logroño. ¿Vale? O sigui, en ple estat d'alarma, que el senyor va dir... Va pensar, a veure què puc fer.
Que le toque el sol a los peces.
I va començar a pensar, a veure els fills, no, a veure la dona...
No tengo perro...
A veure què tinc a casa, el primer que tingui a casa, saps?
Els peixos.
Els peixos,
claro,
el sol.
I no li va dir el policia, és que m'hi miraven con una carita que querien salir,
Exacte, no, vull dir, ell va sortir i va pensar, diu, què puede salir mal? Quan algú es planteja aquesta frase, sí. Això és un consell vital que us diré. Quan tu estàs al sofà de casa teva i dius què puede salir mal...
Malament.
No ho facis. No ho facis perquè sí. tens totes les de perdre. No?
Però com els portava els peixos?
Bueno, pues amb la seva peixera...
Amb una peixera d'aquestes de forma de pilota, no? Perquè igual sí, els va posar en una bossa de plàstic.
Clar. I ell no vol tant. Bueno, i això, tal. Ells també tenen dret. No s'ha de ser egoista. Bueno, com ja sabem, també fa molt temps el Boris Johnson va pillar el Covid, després de dir que el Covid era una tonteria, tal.
Sí. Això el que mana allà a Anglaterra.
Sí, el president d'Anglaterra. I tal, i va estar a punt de morir-se i tal, i va sobreviure, perquè aquesta gent té un do per sobreviure, i a mi m'ha fet molta gràcia, després de tot això surt una notícia que diu... El padre de Boris Johnson pide la nacionalidad francesa.
Sí, aquí ya la había llegado.
¿Vale? O sea, ya arriba.
Yo me voy de aquí.
Lo normal es que los fills se enteneresen de las acciones de los pares, ¿no? De Dios, qué vergüenza, mi padre, lo que acaba de ser, ahora tal. ¿No? Pero cuando le pasa el padre, es que ya tienes un problema serio, ¿no? Y
o sea que es Toc-toc, Francia, hola, ¿me dejáis? Que vengo.
Sí, ahora digo, el Stanley Johnson va a solicitar la nacionalidad francesa después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Sí, el tío ya va a decir, mira, yo hay un dos Perú, ahora que me he dado el concepto. No,
fill,
no cabe d'estar gairebé del cap per dir això. Pues me he acabat a França a veure què tal.
Que si entre el coronavirus i el Brexit, jo marxo, tu.
Exacte. Bueno, i ara anem amb aquests titulars que et deia.
A veure, va.
Perquè m'han fet molta gràcia. Si necessita explicació, doncs ja les donarem. Jo crec que alguns són falsos perquè no són de diaris contrastats.
Bueno, però fan gràcia, no?
També, sí, diu, acude a urgències con una webcam en el culo por intentar hacerse una colonoscopia en casa. ¿Qué puede salir mal? ¿A qué te lo planteja eso? ¿Qué puede salir mal? Pues sí, pues surt malament.
Sort que tenia mano webcam i no una càmera reflex. Ja, sinó...
Tindrà aquestes polaroids que van ficar de moda. Bueno, jo ho provo.
A veure, se li va enganxar? O sigui, va arribar a posar-s'ho?
Bueno, no ho sé, a lo millor ja ho tenia tan dilatat. Què podia passar el túnel de...
És que la gent, grup, de veritat, eh? I si no tenia flash, bueno, és igual, va. Que no.
Sí, això ja... Se'n diu que tot va tan fort, perquè no sé si el pla és servir gaire.
Però bueno, diu, aquesta m'ha agradat molt, si no m'equivoco va sortir, la que et diré ara, va sortir al País fa un temps. Diu, sale a comprar vino i acaba en Múrcia. ¿Vale? Esto es de Madrid.
De Madrid, hostia.
Sí, digo, sale a comprar vino y acaba en Murcia. Digo, el hombre, de 88 años, dice que se desorientó con el coche tras adquirir el alcohol en Toledo. A mi mara de mol, dice que se desorientó. ¡Ay! Hostia. Me parece... Aliel,
o sigui, de Madrid se van a comprar vi, va a fer cap al final a Toledo comprarlo y después va a aterrar fins a Múrcia.
Exacte, yo me lo imagino que... Però
va a posar benzina entre mig, ¿no? Perquè d'una tirada no s'arriba.
No sé, lo bo del tema es si tenia gasolina per fer tot això. Vull dir, hombre, este vestido vale
estoy...
por dos. Yo me lo imagino dir aterrando a Múrcia, bueno, pero esto que...
Hay mar.
A tu hija, ¿qué haces?
Mare de... Això era abans del confinament, eh?
Sí, clar, clar. Igual que aquest m'ha agradat bastant, perquè nosaltres com a éssers humans ens pensem que som sempre més intel·ligents que el del costat, no? I aquest m'ha agradat molt, perquè diu, càrcel, aquest és de notícia de diari de veritat, eh? Càrcel para un motorista ebrio que enseñó sus genitales a un policía y le dijo, sople. ¿Vale? Tú que fue condenado a 9 meses de prisión y a otros 15 sin carné.
Caram.
Yo me pienso que al guardia que le iba a tocar no le iba a hacer, no le iba a hacer gracia.
No.
Sople
aquí.
Sople aquí, pero bueno, en definitiva. Ay, aquestes, que es mala molt por tu. Es la ironía de esta persona. Un ladrón se queda atrapado en un súper de Ourense porque no sabía que cerraba al mediodía. ¿Vale? Y la voz, digo, había dejado su bicicleta cerca para darse a la fuga. Pero lo mismo del titular no es eso. A mí lo que me agrada es que el supermercado que nos ha robado es Diu Pía. ¿Vale?
Pía.
Sí, el día,
sí.
Me fa gracia que ya sigue la ironía del todo, ¿no? No sabes que cerraba al mediodía el supermercado día.
Bueno, però també és un somni, això, de quedar-te tancat amb un hiper, no? Almenys de petit.
Sí, bueno,
amb un dia no, però amb un Corte Inglés, algun Corte Inglés, sí, no?
Sí.
Jo de petit sempre ho pensava, dic, hòstia, la secció de joguets. I em quedo tota la nit allí.
Sí, lo bo m'imagino la gent després mirant les càmeres, no?
Què ha hecho?
I veient com pulula una persona per allí. Això crec que ha de ser divertit. Igual que aquesta notícia del 20 minuts que m'ha fet molta gràcia també, perquè és la incongruència, és el milagro, i hi ha miracles, jo crec que aquest és el més, el que es pot veure més, no? Que diu, un borratxo, o sigui, ja comença a incendiar, ja? No diu un hombre tal, no. Un borratxo, com si no tingués gènere, cae de un noveno piso, sobrevive, llama a la policia i olvida el motivo de la llamada.
Hòstia, suposo que va caure pel cel obert i es va anar amortiguant els estenedors de la gent, perquè d'un nou pis, vaja.
No tinc ni idea, jo l'únic que sé, això és una notícia que vaig trobar fa temps, i l'únic que sé és que no tenen recordis de que has caigut d'un nou pis, no. Però tenen recordis del número de la policia.
Sí.
El truc. I després no tenen recordis de per què l'havies de trucar. Jo trobo una genialitat.
Què passa? No sé.
Ai, m'he equivocat. Lo siento mucho, m'he equivocat. En fi. Aquesta sí que per a mi és la notícia.
Vinga, la darrera, va.
Ja sé que pot ser una mica incongruent, sé que ara teniu potser el cervell saturat, però diu, denuncien al trabajador de un asador por decir a una clienta, te voy a dar un pollazo. ¿Vale? O sea, era un d'aquests de una polleria, tenia una polleria aquest senyor, i es veu que el seu xiste estrella era dir-li a...
Però igual no li va dir de mala fe, és que, eh? No?
És que la gent és fantàstica, o sigui... Venga aquí, señora, que te voy a dar un pollazo.
Pues un pollo grande, ¿no?
Clar, clar, però llavors ja jugava ella amb aquesta... Ei. Algú ja es va cansar i li va dir, bueno, home, ja cada dia vinc aquí i me vas a dar un pollazo cada dia.
Bueno, va, tens acudit per avui o no?
Sí, sí, aquest, sí, i m'ha agradat molt, eh? Diu,
a veure.
Diu que esto es un hombre que entra en un hotel y diu, y el recepcionista le dice, diu, perdone, diu, su nombre, ¿cómo se llama? Diu, David, conde de Dinamarca. Llavors l'altre se planta i diu, buenos días, David, conde de Dinamarca, bienvenido al hotel.
Apa, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
I nosaltres, senyals horàries, arribem a la una, després seguim al migdia de Lleida.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primer lunes de mayo que refleja una evolución positiva del coronavirus en los cálculos que ofrece el gobierno. Siempre con la prudencia del denominado efecto lunes y las bajas notificaciones del fin de semana. Siempre también con los desajustes permanentes en los cálculos que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad. Solo han contabilizado 356 nuevos casos con prueba PCR. En los habituales desfases que venimos contando desde el inicio de la pandemia, hoy destaca la situación de Madrid. Sanidad solo contabiliza un nuevo infectado, mientras que la comunidad registra 190. También en Valencia, el Ministerio dice que no hay ningún caso nuevo y la Generalitat habla de 148. En cuanto a la cifra de muertos, se mantiene el mismo dato que ayer, idéntico. 164 fallecidos en solo 24 horas, que aunque están muy lejos de ese pico de 950 muertos, sigue siendo la imagen de una tragedia que trasciende, Maribel Sánchez, todas las estadísticas.
Sí, son datos que llevan a la esperanza, aunque se mantiene la confusión, como ocurre con ese único contagiado en la Comunidad de Madrid o el ninguno en Valencia, y que Fernando Simón no ha sido capaz de explicar, por mucho que alabara la gestión que está haciendo el gobierno regional. Sí lo tenía más claro el portavoz de Alerta Sanitaria sobre la petición de otra comunidad, de otra autonomía, Cataluña, para que la unidad de los territorios que pasen de fase sea el área sanitaria y no la región.
Si Cataluña propone un área de salud como uno de esos territorios geográficos diferentes a las provincias, si reúne las condiciones, pues no veo por qué no se va a utilizar.
A esta hora solo han pedido el pase a la fase 1, las islas de Baleares y Canarias, que se han quedado fuera este lunes. Y el resto de las que quieran promocionar tienen hasta el miércoles para pedirlo. El objetivo es que sean capaces de identificar los nuevos casos en 48 horas y localizar a sus contactos. Todo para seguir reduciendo el número de fallecidos y de diagnosticados con PCR, que hoy ha sido de 356 y representa el número más bajo desde el 8 de marzo.
A lo largo de este mediodía COPE nos vamos a situar en una peluquería, en una clínica de fisioterapia, y vamos a hablar con un autónomo que se dedica a realizar reformas en viviendas y locales. Son actividades que desde hoy se recuperan. Ya sabes que el curso escolar, de forma general, no se va a reanudar hasta septiembre. Aquí también vemos diferencias con otros países de Europa. En Alemania, hoy, allí, han reanudado las clases. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Unos 224.000 alumnos que están ya al final del ciclo superior de escuela media vuelven hoy al cole. En primaria se abren servicios mínimos para niños que necesitan por su situación o porque sus padres tienen que trabajar. Y también se relaja hoy la normativa de restaurantes y cafeterías con terraza. Pero lo que más cambia hoy la vida de los alemanes, no es ninguna broma, es la reapertura de las peluquerías. Con estricta cita previa no habrá revistas, ni tacita de café, ni lavado con masaje, ni conversación. La distancia de seguridad de metro y medio, eso sí, no será respetada, pero sí la desinfección de manos a la entrada y la mascarilla obligatoria. La apertura es recibida como un gran alivio, aunque hoy son pocos los afortunados. Las listas de espera son de varias semanas.
Por cierto, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, esta vez a cuenta del origen del coronavirus, hunden a esta hora las bolsas. En España, el IBEX 35 se desploma un 3%. ¿Qué más noticias contamos a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el confinamiento se nota en la calidad del aire. Esto es algo que es evidente, Antonio, pero ahora sabemos que la contaminación se ha reducido casi un 60% de media en toda España. Se han analizado el aire de las localidades de más de 150.000 habitantes. Lo ha hecho Ecologistas en Acción. Donde más se ha limpiado el aire ha sido en Alicante y Valencia. La contaminación ha bajado un 70%, y donde menos se ha reducido reducido ha sido en Oviedo y Zaragoza, con una reducción entre el 42 y el 45%. Miguel Ceballos, coordinador del informe, ha dicho que también ha influido la lluvia.
Seguramente ha influido el tiempo extremadamente lluvioso que hemos tenido durante todo el mes. Abril ha sido el mes más lluvioso, el abril más lluvioso, desde que tenemos registros meteorológicos desde los años 60.
El confinamiento nos ha hecho leer más. El número de lectores frecuentes ha pasado de un 50 a un 54%, según el estudio realizado por la consultora de lectura Conecta Research, que refleja que los lectores reconocen y valoran los beneficios de la lectura frente al encierro en casa. Y los amantes del rock pierden hoy una de sus revistas de referencia, Rock Deluxe. Ha anunciado que la publicación de este lunes va a ser la última después de 35 años en los kioscos como consecuencia de esta pandemia.
Los equipos de fútbol y baloncesto preparados ya para los test, José Luis Corrochano.
En el fútbol estamos en la fase inicial del regreso. Hoy en algunos clubes, en algunos sitios, están procediendo a la desinfección de instalaciones. Mañana en algunos clubes también empiezan los test a sus futbolistas, que se van a prolongar durante el inicio de esta semana. Y a finales de semana comenzarán los entrenamientos individuales en la mayoría de equipos. Esto en el fútbol, porque en el baloncesto ya han empezado. Por ejemplo, Unicaja de Málaga, que si no es el primero, es uno de los primeros equipos profesionales de España que aplica los test. ¿Cómo lo están haciendo, Emilio Guerrero?
Desde las 10 de la mañana, la plantilla de Unicaja se está sometiendo a test serológicos para detectar o descartar el contagio del COVID-19. Los test se están realizando en la ciudad deportiva de Los Guindos con la supervisión del Hospital Quirón de Málaga. Si la ACB diera lo que hay, el equipo volvería esta misma tarde. Los entrenamientos en grupos de 3 o 4 jugadores, aunque ese extremo de momento no está confirmado.
Test en Unicaja. En Andorra, en el Principado de Andorra, el Moramán también ha hecho test. Y Valencia Basket, lo que sabemos hasta ahora es que ha habido toma de temperatura y algunas pruebas físicas. Y una declaración más, la de Jaume Roures, que es el tenedor de los derechos de fútbol, lo ha hecho en la emisora RAC, ha dicho que en un mes o un mes y una semana volverá el fútbol a puerta cerrada. Esto sería, esta previsión, estaría hablando de mediados del mes de junio.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la iniciativa de un grupo de familias de una parroquia de Barcelona para acompañar a otras familias en situación de gran necesidad.
Como decías, un grupo de familias que están vinculadas a la parroquia de Santa Ana de Barcelona, donde ya participan en su experiencia de hospital de campaña, han puesto en marcha una iniciativa que denominan Familias que ayudan a familias. Es una iniciativa movida por las propuestas que ha ido realizando el Papa durante esta Pascua y en el contexto de la crisis social que provoca la pandemia del COVID-19. Saben que muchas familias están haciendo un esfuerzo titánico para salir adelante y lo que pretenden es establecer con ellas una relación de amistad en la que todos son compañeros del mismo viaje. A veces se trata de llevar una caja con alimentos, otras juguetes para los niños, o buscar un dentista para un dolor de muelas, o responder a una situación de desalojo, todo dentro de este camino de amistad. Lo vamos a contar en un ratito, al comienzo de nuestro espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja en companyia del migdia de Lleida fins a les 2, però saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Ens escoltes a tota la província de Lleida, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, però és que ho pots fer també a través d'internet, a través de la nostra web, www.cope.es. Pots punxar l'emissió en directe i triar l'emissora de Lleida. I si et és més còmode descarregar-te l'aplicació, que és gratuït al teu mòbil, doncs també ho pots fer, i també triar l'emissió en directe i triar l'emissora de Lleida. En fi, tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Ja t'avanço que estem a 27 graus, que estem per sobre de la temperatura d'ahir a la mateixa hora. Per tant, la màxima d'avui pot ser escandalosa. Ara contactarem amb l'Armando Álvarez. Després farem una repassada a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. De seguida, amb el Joan Ramon González, parlem dels bocins d'història. I a 2:15, parlarem d'esports a la radiografia amb l'Albert Escuer, cap d'esports del diari a la mañana. Avui parlarem amb el president del Lleida Llista, amb l'Enric Duc, perquè s'ha donat per finalitzada l'Hockey Lliga amb el campió del qual s'havia quedat, sense descensos. Veurem què li sembla al president aquesta mesura i també com es planifica una temporada vinent amb aquesta situació, si segueixen jugadors, si no, i com es fan nous contactes. Tot això des d'ara fins a arribar a les 2. Abans, però, com et deia, a hores d'ara, 27 graus, connectem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon
Mira,
dia.
Mira, només et diré una cosa, que jo per primera vegada avui he engegat l'aire condicionat als estudis de la ràdio. Mira.
I quan vas apagar la calefacció?
No, aquí gairebé no la tenim mai, la calefacció, perquè els aparells generen molta, molta escalfor.
Hi ha persones que m'han demanat, quan apago la calefacció? I li vas dir, al canvi de mes, entre 30 d'abril, digo, mare meva.
I ara ja directe a l'aire condicionat.
Imagina't que en 4 bueno. dies passem de la calefacció a l'aire condicionat.
En fi, Armando, hores d'ara, 27 graus, 3 per sobre que ahir.
3 graus per sobre d'ahir.
Que ahir va fer molt bon dia.
Van arribar a 29 i mig.
Ull.
Sembla. I la màxima, la temperatura més alta a Lleida es dona molt tard. Es dona o a les 5 o més d'hora o ahir, que es va donar a les 6 i 20 de la tarda.
Ahir va fer molta calor.
Imagina't si tenim hores encara per pujar un grau cada hora. Imagina't. No crec que arribem massa lluny, però com el cel està descobert, no hi ha aquest filtre de núvols alts i prims que van fer ahir alguns dies, que podem frenar una mica, que no arribem als 30, ens queden a la vora, però avui està completament descobert el cel. Uh-huh. I vamos, al pas que anem, gairebé garantits el primer dia de l'any de 30 graus. Sí. L'any passat van arribar el dia 31 de maig.
O sigui,
i
imagina.
L'altre any, el 18, el 15 de juny.
El primer dia que vam arribar a 30 graus,
Sí, sí,
o sigui, aquest any pot ser avui. Pot ser avui,
Sí, és molt probable. I continuaria igual tota la setmana amb predomini del sol, tot i intervals de núvols, alts prims, però sense precipitacions, fins dissabte. Dissabte al vespre nit, i mira que gairebé no dic res de la resta de dies, perquè serà sol i calor amb temperatures màximes durant les tardes entre 27, 29, 30, al Pirineu més baixes, però tot i així al Pirineu 25, 30 graus també, 25 a la Vall d'Aran. Doncs de cara a dissabte, diumenge, sí que n'hi ha previst un canvi molt fort, molt sobtat, que ja anirem perfilant segons avanci la setmana, però sí que hauria un desplom de les temperatures el diumenge, i possibles tempestes la nit de diumenge, de dissabte.
La festa major, la festa major de Lleida, sí, ja t'ho vaig dir, Armando.
Però clar, és que portem un grapat de dies des de l'1 fins al 9, gairebé, tenint temperatures estiuenques de 27 a 30 graus.
I el tema de la festa major ja fa anys que l'estic observant. Dia amunt, dia avall, fa mal dia. Un dia o altre. Sempre.
Jo crec que estadísticament no. El que passa és que la memòria ens en recordarà en el dia que ens va aixafar una festa i no ens recordem el dia que va...
També tens raó.
També a vegades tenim una memòria més selectiva, però estadísticament no sempre va malament.
Doncs...
És que el mes de maig és un mes també de molt amunt i avall.
Sí.
Hi ha d'altabaixos molt grans. Podem passar de 35 graus algun any, que és el rècord, fins a màximes de 10-11 graus. Que això és una bestiesa que m'he trobat. M'he repassat els darrers 10 mesos de maig i d'unidó, amunt i avall sembla un tobogant.
Bueno, el que sembla indicar tot plegat, Armando, és que si hem guardat la jaqueta no l'hem de tornar a traure. De cara al cap de setmana potser baixaran, però se situarien a la normalitat, més que fer fred.
Bueno,
sinó...
podríem davallar força durant la propera setmana, encara està per veure, perquè encara tenim tota aquesta setmana.
Bueno, doncs divendres farem la previsió del cap de setmana.
Però de moment tenim un ambient molt càlid durant les tardes.
Doncs apa,
millor sortir a caminar i a córrer a partir de les 8.
Anava a dir...
Tenim una hora de sol fins a les 9, que es fica el sol, i més mitja hora de crepúscul, amb la qual podem gaudir de
justament
caminades.
Justament, et anava a dir això, que la gent que vulgui sortir ara al migdia, que s'hidrati bé, si ho pot evitar millor, i si no, gorra i protecció solar, perquè la radiació solar també és molt alta.
És molt intensa, i la durada del dia, 14 hores, gairebé 14 hores i 9 minuts, com el 10 d'agost.
Sí.
Imagina't si estem gairebé en ple estiu per la qüestió de la radiació.
A nivell de radiació...
I ara s'atansen les temperatures, també.
I estem de ple. Armando Álvarez, fins demà.
Fins demà. Molta salut a tothom.
Fem una pausa i busquem la darrera hora informativa.
Vols aprofitar i pintar durant aquests dies de confinament i no saps on comprar els materials? A Pintures Lab Perat t'ho preparem i t'ho fem arribar a casa. Pots fer-ho via WhatsApp als telèfons 697 33 40 58 o al 627 30 39 61 i per mail a labperat@gmail.com de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Recorda que estem per atendre't al 697 33 40 58 o al 627 30 39 61. Pintures Lab Perat, sempre al teu costat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Cada un minut per arribar a un quart de dues, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora informativa que ja saps què passa perquè en que avui els comerços de menys de 400 metres quadrats amb cita prèvia ja han pogut obrir. Alguns ho han fet expectants amb la porta tancada i si algú el reclama des de l'exterior, obren, només deixen entrar una persona, com és el cas d'aquest botiguer de Lleida, del Jordi.
Anirem fent conforme anem veient per fora el carrer, pues si veiem que veu, ens diu algú, ei, com ara tu has trucat a la porta i ja heu entrat, pues us atendrem i només tindrem un client a la botiga i anar fent.
Les perruqueries també poden tornar a obrir amb cita prèvia. Hi haurà cua, evidentment, però no es pot tenir més d'una persona per professional en espera dins dels establiments. El millor, el que s'ha de fer, vaja, és cita prèvia per telèfon.
Pues totes les precaucions que podem i més. Cita prèvia cada mitja hora.
I d'altres han evitat obrir avui, de moment, perquè veuen que hi ha bastanta confusió amb les normes i per evitar-se alguna multa.
Tindre el tema una mica més clar, perquè també no complementar les ordenances que estan establertes pues te pot suposar possiblement algun disgust i per fi no tindre'l.
En fi, aquest és el dia d'avui en el que amb cita prèvia s'ha pogut tornar a obrir amb segons quines botigues. Pel que fa als restaurants, ja coincideixen la majoria en que el servei a domicili que tenien oblidat ha arribat per quedar-se. Aposten per convertir l'única opció de seguir treballant amb el coronavirus en una nova línia de negoci permanent. Per tant, doncs, és una línia que no tenien, que evidentment doncs, s'ha d'estudiar i tornar-la a posar al dia, però que si torna un període de confinament és una eina més per doncs, seguir actius, almenys, el local tancat. Tot sembla indicar que Lleida pot estar inclosa dins de la fase 1 el proper 11 de maig. La fase 1, ja sabeu, que permet obrir les terrasses en lloc del terç a un 50% de la capacitat amb la distància social que pertoca. I les botigues ja sense cita prèvia. Encara no s'ha decidit, es decidirà durant aquesta setmana. Però tot sembla indicar que Lleida podria estar inclosa dins de la fase 1, igual que les comarques de Tarragona. No així les de Barcelona, per exemple, on la línia de contagis segueix sent més alta. De fet, a la zona de Lleida, avui i ahir no hem de comptar amb cap víctima mortal. Repeteixo que estem a dilluns i que les xifres del cap de setmana, doncs ja sabeu que sempre hi ha aquella correcció, els dimarts. Les xifres hores d'ara a Lleida són de 2.188 casos positius, amb 898 altes i 219 persones que han mort pel coronavirus. Però tot sembla indicar, repeteixo, durant la setmana ho sabrem, que Lleida es podria acollir a la fase 1. Veurem com va tot plegat. Hores d'ara, amb cita prèvia, segons quins establiments només, i també doncs, haurem de parlar de cara a la setmana vinent, perquè el dilluns és 11 de maig, dia de Sant Anastasi, com dèiem ara amb el meteoròleg, aviam quina proposta des de l'Ajuntament de Lleida ens fan per fer una festa major virtual. A Tàrrega, per exemple, sí que tindran una festa major confinada als balcons i a les xarxes socials. Les entitats del municipi treballen amb l'objectiu de replicar la programació habitual en un format virtual, les que es puguin, evidentment. Veurem a l'Ajuntament de Lleida. La setmana passada ja ens anunciava Cosme García que, per exemple, des de la Federació de Cases Regionals sí que volien doncs, fer una proposta virtual de tots els actes que fan habitualment a la Festa Major. Nosaltres fem una pausa i de seguida estem als bocins d'història amb el Joan Ramon González.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
El desconfinamiento es un galimatías. Son cuatro fases. Usted no va a poder salir de su provincia. O sea, hasta el verano. Ni va a poder llevar a los niños al colegio hasta septiembre.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y todo indica que nos iremos hasta mediados de junio y en el peor de los casos, a finales de junio.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apaquenem camí cap a dos quarts de dues amb els bocins d'història, com sempre. Rebem el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Com prou bé aquest maig?
Has demanat ja... Has fet la cita prèvia per anar a la perruqueria?
No, la veritat és que no. Me tocaria ja, però...
És l'estrella, eh? Serà l'estrella.
Em fa mandra sempre i ara no te dic encara més. Exactament.
Bueno, les temperatures són altes, ahir van ser altes, avui ens ha dit que seran igual o més altes i durant tota la setmana altes, per tant... Els cabells llargs molesten ara, eh?
Sí, sí, sí. I ara que podem sortir sortosament a caminar, ja fa dos dies que puc sortir per aquí, per vols de casa, i com estem a prop de l'Horta, doncs podem agafar aquest quilòmetre llarg, una mica, que sempre fas una mica generós,
sí.
Caminar una miqueta per els camins de l'Horta, i veritablement és una delícia.
La natura està maca, eh?
La natura i la ciutat, perquè s'ha ficat la natura dintre de la ciutat, és a dir, està esplendorosa.
El qual no és dolent, eh? Vull dir, visualment, ja sé que hi ha llocs que potser aquests herbassars no són estètics, però d'altres llocs estan macos, eh?
Sí, no, totalment d'acord, francament, sí. És una experiència agradable i xula, jo crec.
Per cert, que això ho anunciem, bueno, no ho hem dit abans, però els serveis de neteja van començar a funcionar aquest cap de setmana a un rendiment més alt dels serveis mínims que tenien fins ara. Se suposa que a poc tornaran a posar el lloc tot plegat. Els hi costarà, perquè tampoc estan a ple rendiment i, per tant, la natura ha agafat llocs a la ciutat, però tot sembla indicar que a poc així seran les històries. Sí. Joan Ramon González, parlem dels bocins d'història.
Pues sí, estem en plena pandèmia i ja hem recordat la pandèmia del segle XIV amb el nostre Jaume de Agramunt. I la setmana passada vam començar a parlar de la pandèmia que tenim més de referència, perquè fa un segle que es va produir, que va ser la dita grip espanyola, tot i que aquí es deia, però no va tenir èxit el nom, Soldado de Nápoles, perquè era tan se'n pagava tant com la cançoneta aquella, Soldado de Nápoles, era una sarsuela que llavors estava molt de moda, i com la cançoneta aquesta que s'enganxa i que no te la treus del cap, la grip lo mateix, se transmitia tan ràpidament, però bueno, la gent lo va conèixer com a grip espanyola degut a que aquí és on se va donar a conèixer, ja que pràcticament tot el món estava en plena Primera Guerra Mundial, estava acabant-se, era l'últim any de la guerra, però tant les potències aliades com les potències austrohongareses, alemanyes i de l'imperi austrohongarès estaven totes dues en secret d'estat i no volien dir que tenien aquesta pandèmia dintre de les seves pròpies files, cosa que veritablement també va ocasionar morts importants i que sembla, com van recordar, que va ser a través de les tropes americanes que va entrar en Europa, les que venien destinades aquí a la lluita. Mm-hmm. Ningú va parlar d'aquesta grip. Espanya és la primera que va començar a parlar perquè també li va arribar la infecció i per això es va dir grip espanyola. Aquesta grip era un virus nou, i com a virus nou, com el que tenim actualment, el Covid, aquest 19, al ser nous, el cos humà no té anticossos, no està preparat, i per això els efectes són tan ràpids i tan dràstics i tan contundents.
Ara que dius això, Joan Ramon, han fet un estudi, de moment no amb molta gent, però ja és significatiu, a la població de Barcelona, sí. I només han detectat un 5% de persones immunitzades. Eh?
Sí.
És un tant per cent molt baix.
No, totalment. Això és el que fa, francament, pues, bueno, teme de que, tot i que ja s'esperen que hi haurà repuntades, sí. Però que aquestes siguin el més discretes, que probablement aquestes que puguem tenir ara siguin discretes. El que hem de tenir cura
és la tardor.
És
la tardor. Jo crec que ens estem oblidant, sí. Perquè tots hem d'indicar que l'alta temperatura tampoc ajuda a que es propagui tant el virus, per tant,
correcte.
S'ajuntarà tot, els sí. efectes del confinament més les altes temperatures. Escolta, perfecte, juliol i agost. Però ull a l'octubre.
Sí. És que a més l'experiència de la grip espanyola va ser el mateix.
És la mateixa, sí.
Va començar cap a la primavera, va arribar fins al juliol, va haver el parèntesis de juliol i agost, però al setembre va agafar, i va agafar amb tanta força que és quan se va provocar la pitjor part i la pitjor mortandat.
Mm-hmm.
Va parar per Nadal, va fer festa per Nadal, i es va recuperar per l'hivern del 19, i després va desaparèixer el virus, una cosa també misteriosa, tal com havia arribat, ja no s'ha tornat a reproduir fins ara, que com van dir, gràcies a que es va trobar el cos d'un esquimal, d'una dona esquimal a Alaska enterrat, s'ha pogut recuperar el virus i s'ha pogut estudiar i veure que és un virus, bueno, evidentment diferent del que es coneixia fins ara, i que, sí, de totes maneres, tampoc tenien gaires recursos per poder-lo. Si ara tinguéssim el virus de la grip espanyola, probablement hauria estat pitjor que el que tenim actualment,
mm-hmm.
perquè la mortalitat que es va produir en aquells moments, de pensar que se calcula que pràcticament, com a mínim, se va infectar la meitat de la població mundial.
Déu-n'hi-do.
El que passa és que les estadístiques, si ara tenim ballada de xifres...
Sí. Bueno, llavors, sí.
Exactament. Alguns diuen que podria arribar a les dues terceres parts de la població mundial.
Déu-n'hi-do.
I la mortandat també balla entre 50 milions de persones i 100 milions, és a dir que, evidentment, no és el mateix 50 que 100, però no. Allà estan les xifres. Segur que són 25 com a mínim, alguns diuen 50 i alguns van pujant.
Bueno, doncs de 25 a 100, veig que ja també... Bueno, clar, veure, la dificultat de comptabilitzar era molt més alta que ara.
Sí, per descomptat. I fins i tot el tema de tot i la profilaxis que llavors es desenvolupava, ja les van comentar l'altre dia, que evidentment la neteja, la higiene, però ja es parlava molt de les mascaretes i del confinament, dels confinaments. És curiós que on se van produir, per exemple, als Estats Units, que és on va sortir la pandèmia, a Filadèlfia, va ser una ciutat que no va fer cas als confinaments i va fer un homenatge a les tropes americanes que marxaven a la Primera Guerra Mundial i va convocar a tota la població a una gran manifestació. Es van trobar allí més de 100.000 persones i al cap de 3 dies estava infectada una quarta part de la població.
Uh-huh.
Va ser una cosa tremenda i potser de les poblacions dels Estats Units que més van estar afectades. Mentre que d'altres, com per exemple Sant Louis, Estats Units, van fer des del primer moment una confinació absoluta, dura, com la que hem tingut aquí, i més de la sisena part de la mortandat que va haver a Filadèlfia la van tenir a Sant Louis. Per tant, es demostra que això, quan no hi ha un altre remei més farmacològic o de vacuna, el més eficaç és aquesta confinació. Inclús aquí a casa nostra teníem una curiositat, que és que el bisbe de Zamora, l'Antonio Álvaro, quan les autoritats espanyoles deien que s'havien de confinar, ell va passar de l'aconfinament i va animar a tota la població de Zamora a fer una missa multitudinària i fer unes novenes durant tot per demanar perdó pels pecats i demanar l'intercessió divina. La població que més va patir de tot Espanya la pandèmia de la grip espanyola va ser Zamora, precisament. Això és una prova de que el confinament és el que millor sol
dir. Sí.
Des de totes maneres, és curiós que a partir de la grip el que veiem és que comencen, com està passant ara, a parlarse, y después de la gripe aparecen sobre todo los generacionistas, los diputados que comencen a hablar de que s'han d'estalviar de cara al futur que puguin passar coses com aquelles. I per exemple, l'any 1919 ja es publicava un real decret en el qual es parlava de que s'havia de fer la prevenció d'enfermedades contagioses. I se fa un projecte de profilaxis per a les enfermedades evitables que se publicarà l'any 1922. Estem parlant abans de la dictadura de Primo de Rivera, en plena monarquia d'Alfons XIII. Entre parèntesis, Alfons XIII, hi ha rumors, fake news també hi havia en aquella època, de que va estar malaltit per aquesta grip. Altres diuen que va ser una altra malaltia. No està demostrat que va ser afectat directament. De totes maneres, van sortir, sigui la malaltia que, va, que sigués. Però, en fi, veiem que aquí, des del punt de vista legislatiu, se comencen, com a mínim, a fer coses en aquest sentit. I, sobretot, és molt xulo aquest, sembla, aquestes declaracions de principis, que l'any 1922, en aquesta llei d'evitar malalties, per primera vegada se diu: el primer derecho natural del hombre es el derecho a la vida y a la salud, y que de ese derecho nace el deber de todo ciudadano de respetar la salud de los demás. O sigui que, bueno, això evidentment és supervàlid actualment.
Sí, 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 tant.
I aquest distanciament que actualment tenim, pues, és el mateix, no? És a dir, tu tens dret a la teva salut, però també que els altres el puguin tenir, no?
Sí.
I de fet, davant també de la crisi que es va patir a Espanya en concret, i a tot el món, però aquí en Espanya, se va ficar les bases de la seguretat social universal, la qual durant la República es va tirar endavant, es va acabar aprovant, tot i que no es va fer efectiva per la guerra civil, i després Franco sí que la va fer efectiva, que és la que tenim actualment tan atrotinadeta a la pobra a vegades, però que gràcies a ella hem pogut veure de que s'ha pogut fer un front important davant d'aquesta malaltia, d'aquesta gran malaltia que va haver en aquells moments, no? Recordem que a nivell de casa nostra, és a dir, el que podem comentar és que probablement hi ha ciutats com Manresa, que van tenir, una de les que van tenir més afectats, van tenir 250 morts, o igualada a 150, curiosament. Lleida se va lliurar bastant bé, perquè en aquells moments Lleida tenia prop de 40.000 habitants i va haver uns 130 morts també. Ja, segons quina font busques, puja i baixa, però bueno, en total hi ha unes 130 persones que van morir. És quasi bé més de la meitat del que va passar a Zamora, que va ser més del doble del que va patir, per exemple, Lleida. Curiosament, a Lleida, i s'ha fet un estudi concret, la Vall d'Aran és una de les que se coneix més bé com va afectar la pandèmia. I en aquells moments la Vall d'Aran tenia una població de 6.600 habitants, en números rodons, i van morir 30 persones, evidentment. És poca gent, però en proporció...
Sí, 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 clar, clar, sempre és proporcional, sí, sí.
No deixa de ser important. Probablement, de totes maneres, una de les poblacions que més afectació va tenir va ser Sant Cugat del Vallès, que van morir 6 vegades més que la Vall d'Aran, per exemple. Una població que, evidentment, era més gran que la de la Vall d'Aran, però tampoc no tant. Vull dir que hi ha aquestes curiositats que no deixen de ser interessants en la comparativa. També no deixa de ser curiós això que comentaven de lo que sortien en aquells moments, les fake news que deien, pues, que se podia fer per evitar la malaltia, i hi havia productes casolans que deien que havia de menjar-se molta ceba. Si menjaves molta ceba, te podies curar.
Alguns, o sigui, altres... ja tenien aquestes històries?
Sí, 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 sí. Passa que, clar, no eren transmissibles tan ràpidament, però era de boca i... També,
sí, no, sí, però tardaven més en extendre's, però després persistien durant molt més temps, també,
eh? Sí, no, no, i clar, i la ceba sí que, evidentment, saben que és un, sí, bon antibiòtic, evidentment, però, clar, però que no te soluciona malalties com aquesta.
Clar.
És més curiós el que alguns deien, que el que calia era beure molt whisky, que això també, com havia vingut dels Estats Units, el whisky sembla que lo matava tot, però al final no matava res del virus. I el que és més curiós encara, sobretot sent una malaltia que provocava problemes de respiració, era que una cosa que no fallava era fumar-se 15 cigarrets al dia.
Caram.
15, a més a més. Aquesta dosis és la que evitava que tenen malalties. I suposo que...
Això suposo que ja sabem d'on va sortir, dels productors, suposo.
Pues, suposo, això seria com tantes coses a estudiar-lo i a veure d'on venen les històries aquestes que no deixen de ser curioses. I...
Mira, recomanar la ceba, l'all o qualsevol cosa d'aquestes,
sí,
no és que sigui dolent en si, perquè és natural prendre aquests aliments i mal no te'n farà, el que és dolent és afirmar que et curaràs amb això. És aquest el problema. Ara bé, recomanar-te beure whisky o fumar, doncs això sí que ja és un problema de per si, eh?
Sí, sí, no, totalment.
A part de que no et curarà tampoc, eh?
Sí, sí, sí.
i t'empitjorarà d'altres històries.
Exactament, com tantes coses, com bueno, les pròpies medicines, a vegades la farmacopea...
Sí, bueno, no, correcte. A mi un metge em deia, no fa gaires mesos, perquè vaig haver de prendre un medicament, em va dir, mira, el recepto això, no et llegeixis els efectes secundaris, si no, no te'l prendràs. O sigui, això m'ho va dir el metge. I m'ha dit, a veure, en broma, diu, llegisteu tot. Diu, però ull, perquè si tu mires molt a fons, no et prendries res.
Correcte.
És veritat que també es curen amb salut i allí ho inclouen absolutament tot el que pot passar, només que hagi passat una vegada cada milió d'habitants. Val, perfecte, t'ho posen allí, no? Però, clar, ulla, que fins el medicament més bàsic mires els efectes secundaris i fan por,
Sí, tot. Fan por. Tot. A vegades els mateixos menjars, però molts que vol que siguin també alguna cosa
sí,
per
saber. Sí, també.
I per acabar lo de la grip espanyola, tenim un malalt il·lustre, bueno, un afectat en positiu, que va ser un escriptor, després una mica, però en aquells moments estava començant a despuntar perquè estava a la universitat, que era Josep Pla, que ja va ser estudiant, té un llibre, se va retirar a casa perquè van tancar la universitat, i va començar a escriure El quadre gris, que és un dels famosos llibres que va fer, que és un dietari, ja que es va retirar a casa dels efectes que tenia des de casa tota aquesta grip. I per tant és un llibre curiós de rellegir-lo ara. I comença a escriure precisament el 8 de març de l'any 1918 amb aquesta frase: com que hi ha tanta grip, han hagut de tancar la universitat. I per tant, amb aquesta expressió que feia Josep Pla, bueno, és un record de que en aquells moments, pues, com ara, també la gent pues, sorprenia a vegades de coses d'aquelles, però que entenien que tancar la universitat, tancar les escoles, confinar-se, evitar evidentment espectacles i totes aquestes coses que llavors també es feien i que amb gràcia i que ara ens agradarien de fer.
Sí.
No es podia.
Les aglomeracions de persones.
El confinament és el que millor va funcionar fa 100 anys i és el que estem veient que actualment està ajudant i ha ajudat, de moment, ara que estem sí que més o menys...
Sí. El que passa és que és veritat que la gent tenim ganes de sortir, això, aviam, no es pot negar, però és que això ens passa a tots, però, com dèiem avui, ull, que el problema d'això de, bueno, sortim tots avui i veieu demà com no ha passat res, és que el problema d'aquest virus és que no es nota fins al cap de 10-15 dies, segons diuen.
Exacte.
De vegades fins i tot més. Jo espero que les altes temperatures ajudin, estiguin ajudant a que la transmissió sigui més baixa. Espero,
Sí, però no està demostrat, perquè ja
no està demostrat. Veurem...
Països càlids que també lo tenen i recordem que la meitat del món està a l'hivern, nosaltres estem entrant a l'estiu.
Sí.
I països que actualment estan a l'estiu han tingut el coronavirus.
Sí, per això. Per tant, veurem, d'aquí 10 dies, veurem com està la història. Sí, en fi, sí. Joan Ramon González, hem parlat de bocins d'història, com tots els dilluns. Com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana. Bona setmana. I dono festa de la setmana vinent,
Sí, perquè és el nostre patró, sí, tot senyor. I que estarem confinats, tenim bueno. Sant Anastasi confinadet, però mira per on...
Però farem festa, ja t'ho dic jo. És festa a Lleida, doncs nosaltres farem festa. Mira, sí. El donaré el dilluns lliure.
Com també canviarem de fase, doncs espero que el 18 ja puguem parlar d'altres coses que no siguin estrictament tant de malalties.
Clar que sí.
De totes maneres, relativament, un bon Sant Anastasi, diguem així, perquè festa no serà.
Bueno.
Bon Sant Anastasi a tothom.
Joan Ramon González, cuida't, una abraçada.
Igual, Ricard, igual a tots. Adéu.
Fem una pausa i de seguida parlem d'esports amb la radiografia.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua, a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Esports. COPE Lleida.
Estás informat. Esports.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sabem que hem començat la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. No posem cap resultat sobre la taula, però sí que anem posant sobre la taula cada dilluns com va avançant el món del futbol, del bàsquet i de la resta d'esports de la zona de Lleida i del país, realment, perquè ha d'anar tot de la mà. Sembla que els avanços van tirant-se'n van, però deixeu-me que us presenti, bueno, que doni la benvinguda al cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, preguntant-li si ha sortit a córrer aquest cap de setmana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No, jo soc dels solidaris, que vaig deixar el meu espai a la gent que ho necessite. A la gent que ho necessite. També sí. Dic que hi va haver molta gent que anava amb una samarreta de la cursa Prica i un esmeim a Betina als 80. Jo soc solidari i ho vaig deixar per la gent que ho necessite. Jo em reservo per quan obrin els bars, aleshores sí tenir puesto.
Escolta, però més a part, jo tampoc vaig sortir a córrer, perquè jo fa més d'un any que no sortia a córrer i vaig pensar, home, ara tampoc és plan. Però sí que és veritat que amb algunes fotos que m'han enviat de WhatsApps i aquestes històries, hi ha peces de roba molt antigues, camuflades entre la quantitat de gent que va sortir el dissabte. O sigui, no és conya.
Estem sonats, Ricard, estem molt sonats. Jo entenc que el confinament i això de sentir-te tancat entre quatre parets és molt dur, perquè ho estic patint també com tothom.
Sí, com tothom.
Però sí que és veritat que sortirà o algú i veia gent que dius, és que prendran mal. Sí, jo no tinc les dades i els companys del diari ho parlem, però seria interessant també, no? Tenir dades de CAPs, urgències i tal, a veure, per aquestes
cites, bueno, també.
Consultes d'agulletes, sobrecàrregues, distensions musculars, etcètera, etcètera.
Però per telèfon, que la gent ara els mals se'ls aguanta molt, Alguns, per desgràcia, perquè hi ha coses greus que s'ha d'anar a l'hospital, la gent no hi va, però ja et dic jo que si et fa mal els turmells, articulacions, perquè fa un any que no sorties o més, com jo, per exemple, i ara t'hi vas posar el dissabte i el diumenge, de moment ho passes a casa. Segurament avui ja no surts a córrer, però...
Conya de banda.
Hi ha gent que sí, però hi ha gent que no. Sí. Hi ha gent que no.
No. en fi. Sobretot el tema de les bicicletes, amb el tema de sus, de reimar, que són entre els municipals descentralitzades, si el terme municipal era sus també, si no, bueno, és una mica la paranoia en general que estem vivint durant aquests dies. Jo entenc que hi ha gent doncs, que realment doncs, l'anar a córrer doncs, és una forma de vida, i surten cada dia.
Sí.
Trobar en falta, com tu i jo, podem trobar en falta, doncs, per exemple, trobar-nos els dilluns de la tertúlia.
No, evidentment. Bueno,
jo això ho entenc perfectament, però és com tot. Quan a la gent l'estàs allisonant com l'estàs allisonant en aquest moment, que no pots fer res, bueno, doncs quan hi va haver un dit i t'ha de fer tot el braç.
Sí.
Però esperem que no ho tinguem que lamentar. Sembla que ahir, per segona vegada una setmana, ja hi va haver 0 víctimes. Que
sí, això és bo.
És una molt bona notícia. I a veure si va evolucionant.
És molt bo, això.
Esperem que evolucioni el tema.
Albert Escuer, ara parlarem de futbol, però abans parlem de tennis, perquè tot sembla indicar que Lleida serà allò com l'inici de la recuperació per la Federació Espanyola de tennis.
Sí, hi ha un projecte sobre la taula de començar a tornar doncs, poc a poc a l'activitat. Hi ha altres països que ja s'estan començant a fer partits a nivell indoor i evidentment sense públic, i la Federació Espanyola de Tenis ha contemplat doncs, un projecte, una mena de mini gira per 4 o 5 ciutats de l'Estat, en la qual doncs, els tenistes del top 100 del rànquing mundial que siguin espanyols doncs, puguin participar i d'aquesta manera tornar poc a poc a la normalitat. I dins d'aquest tour, doncs, una de les delegacions que s'ho ha treballat i que fa gairebé 3 mesos que treballa en el tema, doncs és la Federació Catalana de Tenis, amb el seu delegat a Lleida, José Luis Solán, doncs, que ha aconseguit que la primera seu prevista en principi, del 10 al 12 de juliol, sigui el Tenis Lleida.
Bueno,
evidentment, hi havia molts candidats, perquè bueno, és un torneig molt llaminer, però bueno, aquí s'ha fet valer, doncs, per exemple, l'experiència del tenis d'organitzant esdeveniments com Copes Davis i Copes Federacions, el fet que és el centenari del club, doncs, per aparaular, no és oficial encara,
aparaular
que aquest hipotètic retorn del tenis professional estatal doncs, sigui a Lleida el 10 o el 12 de juliol. Amb un torneig de 8, al quadre masculí, sense Rafa Nadal, que per motius que de moment no han transcendit, però tots ens podem imaginar, doncs no vindrà, i amb un quadre de 4 femení, on tampoc hi seria Garbiñe Muguruza, que ara mateix està confinada a Ginebra, i en principi doncs, no està per la labor de tornar a Espanya.
Clar, és que aquí també es suma el tema dels desplaçaments, tot i que evidentment s'autoritzaran, però bueno, veurem bueno, amb quines restriccions, també.
Bueno, el tenis és el que parlàvem la setmana passada, no és un esport de contacte, és un esport individual, o sigui, són dues persones només, amb la distància social fàcilment doncs, mantenible, i en unes condicions a l'aire lliure doncs, que es presten més a un esport de contacte com pot ser el futbol, no dic el rugby o el bàsquet, que seria un poliesportiu tancat. No? A partir d'aquí, evidentment, doncs, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin, i amb unes mesures de seguretat mínimes. No? Es parla doncs, que els nois i noies que facin de pilotes doncs, vagin amb màscara i guants, o fins i tot que n'hagi de pilotes, que hi hagi un parell de jocs de pilotes com és, una per cada jugador, i que l'aforament màxim pugui ser de 400 persones.
Clar.
A nivell de grada.
És tot el tema de la distància social i les aglomeracions. Per cert, canviant d'esport, d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres Enric Duc, president del Lleida Llista, per parlar doncs, de com ha quedat la Lliga, que s'ha donat ja per acabada, i tot el que això implica, i com es prepara una temporada d'aquesta manera, però abans deixem que parlem del futbol, perquè el futbol, la veritat és que jo entenc que els diaris esportius al final doncs, necessiten parlar d'alguna cosa, evidentment, però ja ens mareixen que si sí, que si no, que si tenim les proves però les volem donar als sanitaris, els altres diuen que no, que les han comprat per ells, amunt i avall, que sí, que no, que tal. Tot sembla indicar que aquesta setmana es tornarà i es baralla ja una data com el 10 o 15 de juny com a data per reiniciar seguir amb el tema de la Lliga. És curiós que estava llegint ara un titular del Partidazo de Cope en el que les noies futbolistes de la Lliga Iberdrola, de la primera divisió femenina, estan desesperades perquè diuen que no les han considerat com a lliga de futbol professional i que, per tant, de moment no estan dins d'aquest de poder tornar a jugar. Curiosa, tot el que està passant al futbol.
Bueno, més que curiós, vergonyós.
Sí,
al futbol i a l'esport en general.
Sí.
Perquè aquestes fases de desescalament a nivell esportiu, quan es parla d'esport professional, doncs només es parla jugar de la primera i segona divisió.
Sí, futbol, correcte.
I de la Lliga ACB. Jo he vist també tuits de jugadores del Cali Laseu, l'Ariana Pujol, per exemple, que diu, bueno, i nosaltres què?
Clar.
Nosaltres estem a Lliga Femenina. El Cali Laseu té mig milió d'euros de pressupost, però és que a la Lliga Femenina hi ha dos grans transatlantis, com són el Perfumeries Avenida, sí, Girona i Girona, que han guanyat copes d'Europa i que competeixen al més alt nivell, no? Bueno, és un reflexió més de... Bueno, de la situació que viu el país, d'aquest masclisme, d'aquest patriarcat que existeix, per molt que... Doncs, que
és veritat, segueix sent-hi, sí, 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 sí.
Sí, home, sí, vull dir, a veure, que jo entenc que, evidentment, doncs, el Barça femení, doncs, no mou el que el Barça masculí, però és que en aquest cas concret, i he escoltat moltes entrevistes de Lluís Cortés, entrenador, és que funciona a nivell professional.
Clar.
És que diuen únic i exclusivament de futbol. És que una de les claus de l'excel·lent temporada que està fent en guany el Barça femení és precisament... que després de perdre la final de Champions l'any passat, el mateix avió de tornada, el comentàvem, van dir, bueno, aquí hem de fer un replantejament, que volem ser de grans, i si de grans volem ser alguna cosa, doncs ens hi hem de ficar. I el Barça s'hi ha ficat, i és absolutament professional. I en el cas del bàsquet, doncs, Perfumeries Avenida, Uni Girona també, o el mateix Cali, les jugadores del Cali, doncs juguen a bàsquet únic i exclusivament, i els jugadores nord-americanes, que cobren uns diners i que venen aquí, que són professionals. La 58, per exemple, doncs ara està a Los Angeles, amb Los Angeles Sparks, que és un equip campió de la WNBA.
Sí.
Bueno, estem en la història de sempre del patriarcat, que no ens l'acabem de treure de sobre i que costarà moltíssim.
Albert Escuer, escolta, la Federació Espanyola d'Hockey ha donat per finalitzada la Hockey Lliga, s'ha proclamat campió al Barça, hi ha ascensos i no hi ha descensos. Al Lleida Llista com li ha anat això?
Bueno, al Lleida Llista, doncs, ni bé ni malament, crec. Vull dir, està en una zona de la classificació, doncs, que havia salvat la categoria ja, doncs, abastament, i que la perspectiva que podia tenir era, doncs, classificar-se per competició europea, que tal com estan les coses, no sé si fins i tot seria un mal de cap. A l'hoquei Vilassana li ha passat el mateix, el més perjudicat en això potser seria l'hoquei Alpicat, tant masculí com femení, que tenia, doncs, el primer equip amb opcions de pujar a l'hoquei Lliga, i a l'equip femení amb opcions també de pujar. A hores d'ara, a nivell d'esport lleidatà, els únics que encara no saben què passa amb ells és el Lleida Esportiu. S'espera que aquesta setmana la Federació Espanyola de Futbol, doncs, prengui una decisió. Es parla de la possibilitat que cada vegada, doncs, agafa més força de que a través d'un real decret que delini les possibles denúncies que hi pogués haver, doncs, la Federació de Mitjans Finalitzada de la Lliga amb l'ascendent del campió de cada grup. I després, el líder del Pardiñes, que s'ha solucionat tot el bàsquet estatal, almenys la de plata, i el Rodi Balàcia, de la nostra amiga Vanessa Ortega, sí, i el Cecell, doncs, que també estan a la primera nacional de voleibol, que com ell,
que no saben.
Bueno, sí, que se manté l'estat d'alarma, quan sí, ja és tot, les competicions de voleibol. La resta, més o menys, hem anat enllestint i ja tenim clar del mal que el de morir.
En fi. President de Lleida, Llista, Enric Duc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Escolta, primer de tot, espero que tot estigui bé a casa i a l'equip, pel que fa al tema mèdic, sobretot.
Sí, sí, afortunadament totes les notícies que tenim, tant a nivell particular que, i a nivell de junta, a nivell de primer equip, a nivell de clubs de club, jo no he vist, sí que tots els grups de WhatsApp de totes les famílies d'aquí de Lleida, no em consta que cap hagi estat infectat, per tant, això és molt bona notícia i esperem que continuï d'aquesta manera.
President, s'ha acabat la Hockey Lliga, com ha quedat el Lleida Llista?
Bé, afortunadament ja ens van passar el comunicat que això ja ho donàvem per tancat, que és el que nosaltres creiem que era el més assenyat, perquè ja t'he dit que ho veiem completament amb tot el que està caient, continuar jugant, i bé, han fet una sèrie de decisions i ara, doncs, esperar i començar a plantejar temporada greu.
Al final, el Lleida Llista ha quedat classificat per jugar a Europa l'any vinent, si tot està normal,
Sí, sí, a veure, en principi, si no hi ha canvis, nosaltres, a falta d'un partit, passés el que passés, encara que haguéssim tingut que jugar aquest partit, nosaltres ja estàvem classificats.
Correcte.
D'Europa érem novens, el resultat del que em venia al darrere, encara que haguéssim guanyat, no ens podia atrapar, per tant, a Europa érem sí o sí, i bé, l'única cosa d'aquesta és com també l'Eurocup també ha suspès i ha donat per nul aquest any, per tant, continuem sent encara els actuals campions, i l'any que ve, si Déu vol, i tot ens ajuda i podem, sobretot podem, sortirem a defensar una altra vegada aquest títol. Mm-hmm.
Està amb nosaltres també via telefònica al cap d'Esport del Dia de la Mañana, Albert Escuer, que ja us coneixeu.
I tant, bon dia, Albert.
Bon dia, president, com estàs?
Molt bé, molt bé. Anem parlant també amb l'Alberta. També anem parlant.
Sí. Enric, escolta, tenim baixes confirmades ja a l'equip de cara a la temporada vinent?
Sí, sí, sí. Nosaltres, de moment, ja vam parlar amb dos jugadors. Un era el Marc Palazón de Girona i llavors l'altre és el francès, el Nathan Gedford, que vam parlar amb ells. Primer havíem parlat amb l'Albert, tema esportiu, i després vam parlar amb mi amb tema econòmic, i bé, com, davant la situació que no sabien com estarien. Este encara tenien un any més de contracte i vam arribar a un acord per rescindir i esperar a veure què passava. Per tant, va ser un acord mutu entre els dos i les dues primeres baixes, i en principi han de ser les úniques, seran aquests dos jugadors.
La resta tenen contracte o renoven?
Els que tenen contracte, en principi, els del tenen, i els altres encara hi han de parlar, no? Sobretot amb la gent que porta molts anys aquí. Però bé, volíem esperar que acabés la Lliga, perquè no sabíem què és el que passaria. També una miqueta amb tota aquesta incertesa, i ara ja vam quedar amb Albert, que a partir de final d'aquesta setmana començarem a parlar amb ells per tema renovacions, com farem l'equip, com es planteja la temporada que ve, perquè encara tenim molts dubtes si podrem començar a jugar al setembre, sí. Si no podrem començar a jugar, i amb què comptarem i amb què no, a part d'altres coses, que bueno, també vas parlant, en cas de que les coses continuessin igual, doncs tens contactes amb altra gent per a veure si al final poguéssim tancar alguna cosa.
Clar, a hores d'ara s'ha tancat la Lliga amb ascensos però sense descensos, per tant, sereu més l'any vinent.
Ah, sí, el que sí, està clar que fessin el que fessin, sempre hi hauria algú perjudicat, hi hauria gent que no els agradaria la decisió, no? I, però bé, jo considero que jo per mi, si l'he pogut dir, el més sensat era fer una Lliga nula, com ha fet Itàlia i Portugal. En aquest cas aquí es va voler donar com a campió Barça, que ho hagués fet segurament, eh? Però bueno, hi havia un playoff aquest any que hi havia molta gent amb equips que estaven a dalt, que traien moltes ganes. Avui he llegit una notícia que Liceo, vist aquesta designació de Barça campió, s'està plantejant jugar a la Lliga Portuguesa l'any que ve. Per tant, ja et dic, hi ha gent que està contenta, hi ha gent que no està tant. Clar, és complicat, no? Els que estaven en aquella Lliga Plata, que en pugen dos, també és injust que faltant encara 18 punts per disputar, equips que encara no havien jugat entre ells, o havien jugat a casa contra l'altre no, l'Alpicat que estaven allà també està en possibilitat de pujar, però bueno, al final el que es decideix ho has de catar, no? Per dir-te un exemple, en altres amb la Federació Catalana, que aquest any tenien ficades moltes il·lusions amb un equip de primera nacional, de primera catalana, que tenia moltes opcions a dalt de tot, segons, amb moltes opcions de poder pujar nacional que catalana, que ens ho havien marcat d'objectiu, i no ha pogut ser perquè la Federació Catalana ho va anul·lar. Un equip júnior que ens preiem poder arribar a campionat de Catalunya i inclús a campionats d'Espanya, també amb molta il·lusió, se'ns ha quedat allà, ja et dic que sempre hi ha, però bé, el que hem de fer al final és fer borrón i cuenta nova. El més important és la salut i hem de...
No, això està claríssim, això està claríssim. 4 minuts, arribem a les 2, Albert Esquart, si li vols fer una pregunta a l'Enric.
Bueno, ara, bàsicament, el present el tenim més o menys clar, saps? Després les competicions s'ha acabat, llavors bueno, m'agradaria saber una mica les perspectives de futur, perquè, clar, veiem que cap solució ve al gust de tothom. Clar, en el cas del Lleida li passa el mateix que al Sèvi, i a la majoria d'esports que no haver-hi descensos, doncs l'any que ve les categories tindran més equips. Amb la qual cosa, doncs, són 4 partits més, amb les despeses de desplaçament, amb les despeses de jugadors, amb el que implica, també entre jornades intersemanals. Aleshores, a mi m'agradaria saber a hores d'ara quin és l'escenari del Lleida Blava de cara a la propera temporada, la viabilitat del projecte tal com el tenim fins ara.
A veure, aquí hi ha dos temes molt diferenciats, no? Una cosa és el tema esportiu, del qual estem superil·lusionats, i l'altre és el tema econòmic i la perspectiva de futur vers la temporada vinent, no? Si en aquest moment no hagués hagut tot el que ha passat, jo et podria dir que, bé, de cada any que ve estaríem treballant per a veure si poguéssim tancar un equip una altra vegada molt competitiu, amb moltes il·lusions. Ens han trucat jugadors per poder venir aquí a Lleida. L'Albert veritablement mai s'havia trobat. Jugadors de primer nivell, però clar, simplement estem parlant amb ells. Clar. No m'ha arribat a cap acord perquè econòmicament no els hi podem garantir res, no? Clar, per això et dic, hi ha dos versions, dos vessants molt importants, no? Pensem, no sabem com ens respondran les empreses després de tota aquesta situació, no sabem el que passarà, i a part de dir que la incertesa és total econòmica.
Enric, seguim sense patrocinador principal, entenc, i amb la situació que tenim, doncs més difícil encara, no?
Clar, portem dos anys sense patrocinador principal, això a nosaltres ens ha fet molt mal. En aquesta temporada ja portem dues temporades, no puguem fer el que ens hagués agradat en quant a l'equip. Els resultats s'han vist, no? No hem estat l'equip de fer dos anys enrere. Però, clar, i com el que dius tu, no? Si fins ara no l'havíem trobat, com ara el trobarem? Però, bueno, amb això tampoc hem de defallir.
Sí, correcte, correcte. No es pot donar per perdut, de totes maneres, que pot haver alguna sorpresa positiva, però sí que és veritat que la situació tampoc és boiant en aquest sentit, i en tots els esports, en tots els esports. Per desgràcia.
Llavors, jo crec que tots han d'actuar amb molta prudència. No podem quedar-nos separats, vull dir, nosaltres hem de continuar parlant amb gent, hem d'estar preparats per si un moment donat, ostres, ens diguessin, escolta, podeu disposar d'això, poder-ho tindre lligat, i ojalà poguéssim tornar a competir una altra vegada a Europa, poder aspirar una altra vegada amb un equip molt competitiu. Les eines hi són, el que ens falta ara és...
Clar. Doncs estem parlant amb el president de Lleida Llista. Per cert, ja us recomano que seguiu les llistes socials de Lleida Llista perquè estan recordant moments històrics del club. Enric Duc, gràcies per estar amb nosaltres avui en directe.
Moltes gràcies a vosaltres, sobretot molta responsabilitat a tothom. Ens ha costat molt arribar aquí i no hem de tirar per la borda.
Gràcies, Enric. Salut, adeu.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
I Albert Escuer, ja està. Doncs és veritat, esportivament sí, però econòmicament un problema. En parlarem dilluns vinent, et dono festa, que és festa major. No fiquis el cotxe.
Vale, perfecte, doncs mira, sortiré a córrer.
Bueno.
Ah, no, que ja estarà obert el bar, no?
Ja estarà obert, sí. Albert, una abraçada, cuida't.
Igualment, adéu.
I nosaltres arribem a les dues. Acabes de passar bon dilluns. Fins demà.